des de l'àmbit de l'hostaleria dels apartaments d'ús turístic fins un àmbit, hem de suposar, més de lleure, com poden ser els esports, fins a l'àmbit gastronòmic, i en aquest cas representat pel món del vi. El nostre temps de la DEC avui, que parla de les expectatives per aquest estiu des de, com us deien, quatre models de negoci prou diferents. Saludem a l'Isabel Blanc, del celler Torre del Veguer. Isabel, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Vàrem tenir fa uns quants dies en Jaume, si no recordo malament.
En Joaquim.
Des de la Torre del Veguer estàvem parlant de la Fira Temps de Vi, i ara li demanàvem a l'Isabel doncs, un cert balanç de la Fira Temps de Vi, i al final l'Isabel diu el que diuen moltes vegades les empreses quan van a les fires, que s'hi ha de ser.
S'hi ha de ser és per tenir visibilitat i per poder fer contactes, les persones del territori et coneixen, perquè a vegades nosaltres mateixos som desconeguts pels propis veïns, i doncs es fan contactes, sí.
Va servir en aquest sentit?
Sí, sí.
Va servir. I un celler com es planteja l'estiu? O si un celler es planteja més el que ve després de l'estiu que no pas l'estiu en si?
Bé, els cellers a nivell d'elaboració del vi ja sabem que cap al setembre doncs és la temporada forta, però nosaltres venim aquí avui a explicar una miqueta doncs, els components d'oci que podem oferir, les experiències que pot trobar un visitant, i bé, venim a explicar això avui.
O sigui, utilitzar un celler per un ús que no és estrictament el vinícola, eh?
Sí, com una miqueta com tots els cellers, doncs donem a conèixer la vida en el celler, com s'elabora i com s'elaborava el vi, i fer participar les persones d'aquesta vida, que és molt interessant.
Perquè, Isabel, esteu en una masia.
Estem en una masia que té moltes particularitats a nivell arquitectònic i a nivell cultural i a nivell històric.
És un mentit el que ha passat amb les masies, que no s'hi acostava ningú, i ara resulta que a través del reclam turístic tothom descobreix un món diferent, les masies.
Sí, i la nostra especialment està molt lligada a la història de Catalunya. Les seves parets expliquen 600 anys d'història i és molt interessant.
Com us plantegeu des del punt de vista de l'empresa l'utilització de la masia com a un reclam? És a dir, més enllà del fet del vi, doncs tenim això, com podem explotar des d'un punt de vista turístic això?
A nivell particular intentarem doncs, posar-nos en contacte amb l'hostaleria, especialment amb la de Sitges, que és la que mou potser més número de visitants, per promocionar visites de particulars o de grups, i a nivell ja més potser de cara a empreses doncs oferir, també particulars, però oferir els espais. Tenim un jardí molt maco i una sala de banquets on es poden realitzar doncs, events tipus casaments o tipus presentacions d'empresa o temes d'outdoor, intentarem dinamitzar en aquest sentit.
Perquè teniu la sensació, suposo, com moltes persones, que cada vegada més la gent vol celebrar en llocs singulars,
sí,
els seus grans moments, no?
Sí.
Ja que fan una inversió, ja que fan una, sí, despesa, que el lloc com a mínim sigui alguna cosa diferent.
Sí, ja es defuig potser dels restaurants aquests de fa 20 anys que podien absorbir 300 persones o 3 casaments alhora. Les persones volem exclusivitat, volem una atenció molt personalitzada, volem ser diferents, i això és el que oferim. Oferim que quan una persona em truca i em diu jo voldria fer una visita o jo voldria fer un event, jo li dic què vols? Perquè a part del que jo li puc oferir, avui en dia doncs, tenim molts tipus de serveis, inclús aquí n'hi ha alguns de representats, i es poden fer meravelles.
L'Isabel pregunta què vols i el seu interlocutor o interlocutora deu preguntar què em costarà.
Ai. Bé, estem en crisi,
però... Isabel, home, depèn del que vulguis.
Bueno, intentes fer números del dret i del revés, perquè els números surtin per tothom i tothom quedi content.
És una època en què s'han de fer molts números, no, suposo?
Sí, les coses continuen costant el que costaven, això hauríem de ser tots conscients.
Les coses continuen costant el que costaven.
Sí.
Sí? Ara ho preguntarem a la resta, també. Sí. Les coses continuen costant el que costaven.
Sí. A nivell material, matèria prima, a nivell salaris, tot continua tenint el preu que tenia. Però, clar, has de fer el que puguis.
Has de fer quites per totes bandes, d'alguna manera. Saludem en Xavier Rodríguez de Nitsports. Xavier, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Nitsports, acosta't una miqueta al micròfon. És una empresa radicada a Sant Pere de Ribes.
Correcte, amb seu a Sant Pere de Ribes, però que treballem amb serveis a tota la comarca del Garraf.
Quan va néixer?
Va néixer just fa 3 anys i un mes. Vam iniciar activitat amb l'Isaac, el meu soci, i vam començar 3 persones treballant. D'ençà aquests 3 anys hem anat augmentant els serveis, hem anat augmentant el nombre de treballadors i ara mateix estem, bueno, som una petita empresa però som 20 treballadors.
Déu-n'hi-do.
Sí, hem pujat una miqueta.
Doncs per ser petita és una petita... Vaja, suposo que en l'època en què estem, quan sí. un diu petita empresa amb 20 treballadors, ja se'l miren en diu, home, ja és més que una petita empresa.
Sí, i justament a l'estiu, que és un tema d'avui, és quan nosaltres tenim més activitat, més serveis, més feina i per tant podem oferir també més ofertes de treball.
Perquè els socis que varen fundar l'empresa veníeu ja d'algun àmbit determinat com per pensar, mira, muntem això però ja tenim alguna experiència prèvia en un entorn així?
Sí, per part del meu soci, ell sempre s'ha dedicat molt al sector esportiu, al del lleure, els dos som llicenciats en Ciències d'Activitat Física i l'Esport.
Famós INEF.
Sí, correcte. I després jo vaig dedicar-me més al sector turístic, dintre de l'esportiu, però la banda turística, pel tema dels idiomes, i la meva experiència en treballar en creuers i treballar en hotels, i llavors doncs, vam juntar-ho i vam crear una empresa de serveis esportius que podíem abarcar diferents àmbits i oferir l'esport allà on hi càpiga.
D'acord.
Aquesta era la idea.
És a dir, no tant una empresa que serveixi de centre esportiu, sinó una empresa que ofereixi serveis esportius on sigui.
Exacte, de fet, o sigui, quan crees una empresa tu tens o un producte o un servei. Llavors nosaltres tenim el producte que és l'esport, però utilitzem el servei per fer arribar aquest producte. Aleshores, això implica que a nivell de costos no tenim un local específic on poder treballar. Llavors, el que sí que fem és servir i, per tant, doncs, d'alguna manera redueixes i economitzes els costos que pots generar.
O sigui, per explicar-ho d'una forma molt, molt pràctica, sí. Us truca un hotel i, i diu, escolta'm, jo tinc aquí la piscina, a mi m'agradaria proposar als meus clients alguna activitat esportiva durant algunes hores del matí, que fos el que sigui.
Correcte. Sí, sí,
i aleshores l'empresa munta l'activitat que sigui més o menys adequada a les pretensions del client.
Sí, per encabir-ho una miqueta més, nosaltres principalment treballem en 3 àmbits. Un és l'àmbit escolar, on realitzem activitats extraescolars, casals, campus, etc. Seria lleure, no? Lleure i escolar. L'altre àmbit seria el turístic, en el sentit que gestionem l'espa que tenim al Melià de Sitges, aquí a l'hotel Melià de Sitges.
O sigui, ho porteu vosaltres.
Sí, fem l'explotació. I després l'altre àmbit, que seria el d'empreses, que fem activitats per a empreses, activitats lúdiques, activitats d'oci per a empreses, sigui per convencions o sigui a nivell esportiu, sortides en bicicleta...
Així ja en tenim els 20 treballadors, perquè és clar.
Exacte.
Tothom està repartit en aquests 3 àmbits d'actuació.
I el bo que tenen els treballadors és que, degut a la formació esportiva, la majoria que han tingut, doncs són vàlids i molt vàlids per treballar en els 3 àmbits. I això fa que a nosaltres ens suposi més facilitats en aquest
D'acord.
Nivell.
O sigui, una flexibilitat de personal que permet
Exacte.
Que es dediquin a cadascun d'aquests 3 àmbits sense haver de reciclar massa els seus coneixements.
Correcte, sí.
En Josep Daranes, saben vostès prou bé, es dedica a tot el que és el món dels apartaments turístics des de Blau Sitges. Josep, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia a tothom.
Encara està, no sé si dir, pendent de regulació, regulat del tot aquesta qüestió dels apartaments turístics?
Diguem que ara ja hi ha una normativa que regula els habitatges d'ús turístic.
Perquè quan vas venir el darrer cop encara
sí,
no hi era.
Exacte. Bueno, no sé si hi era, però...
O estava a punt, però encara hi faltava una mica.
Hi havia algun serrell, sí. El que succeeix és que podríem dir que un alt percentatge dels habitatges d'ús turístic que s'estan comercialitzant encara no s'han adequat a la normativa. Adequar-se a la normativa és tan senzill com demanar una llicència. No és que tinguin que fer cap reforma a l'habitatge ni cap... simplement adequar-se, o sigui, treure's una llicència.
Costa tancar una miqueta el micro. Què val treure's una llicència?
400 euros.
Vaja.
400. És un import significatiu, és cert. També és cert que és un cop només, vull dir, no es paga cada any. És com obrir un establiment, és un tràmit que és un inici d'activitat, una comunicació prèvia.
Però hem de suposar que això es va controlant, no? És a dir, jo adquireixo una llicència, tinc, no sé, un apartament, no vull fer servir d'ús turístic, adquireixo una llicència, pago els 400 euros, per tant, no el tinc legalment, però si algun dia jo deixo la meva activitat, o si aquest apartament està fet una cataplasma, aquesta llicència em continua valent? Algú m'ho vigila, això, si escolti, com ho haig de tenir?
De moment no.
No
es vigila ni els que la tenen.
Està bé.
Aleshores... ja arribarà que vigilin els que la tenen.
D'acord.
Desgraciadament, d'acord. El que està succeint és que les empreses que som empreses legalitzades com a tal i els apartaments o habitatges d'ús turístic que comercialitzem també estan regularitzats, som els primers que estem tenint requeriments d'informació de tot tipus.
La vigilància, vaja.
Clar, per què? Perquè som els que constem. Sí. Els que no consten, Anxes Castilla.
D'acord.
Però els que constem són els que ens estan demanant.
Precisament anàvem per aquí, sí. quan va venir en Josep, vam parlar del vostre portal internet, de fins a quin punt la xarxa serveix per molts que durant aquestes vacances i durant molts temps de l'any venen aquí Sitges en unes determinades èpoques, però suposo que també té constància en Josep d'Aranes que hi ha portals d'internet que posen en contacte particulars.
Els famosos P2P.
Ah, exacte.
Person to person.
Es pot explicar d'una forma fàcil què és això? Pels oients,
sí, és un portal d'internet on qualsevol particular pot posar un anunci i en alguns casos l'anunci té un cost i en alguns casos l'anunci és gratuït,
sí.
I aleshores la gent que veu aquell anunci contacta amb el propietari per llogar aquell allotjament. En els casos que és gratuït, normalment el contacte que es fa sempre és amb intermediació del portal, aleshores el portal es queda una petita comissió, i n'hi ha alguns que ni tan sols això, o sigui, és totalment gratuït i viuen d'un altre tipus de publicitat o de la gent que diu no, jo per sortir. Els que són gratuïts són perquè hi ha potser 1.500 habitatges a Sitges.
D'acord, hi ha una
aleshores,
borsa tan...
Si tu dius no, és que jo vull sortir el primer, doncs aleshores és quan pagues i és el benefici d'aquests portals.
Tot això suposo que es mou en una altra lliga.
Sí, sí, evidentment. El problema és que hi ha molts portals que estan ubicats a l'estranger i suposo que deu ser molt difícil de controlar, perquè si són portals locals que estan... bueno, portals no estan ubicats a cap lloc, però les empreses locals és més fàcil.
Perquè,
esclar,
aquí dins deu haver des d'apartaments que poden ser amb llicència, sense llicència, una habitació, un no sé què...
De tot. Hi ha moltes habitacions, hi ha habitatges, hi ha cases, hi ha... Bueno, pots trobar de tot.
És una competència?
És molta
també?
Competència.
És molta competència.
Molta competència.
Josep Maria Matas també ho diu. Josep Maria, bon dia i bona hora.
Hola, molt bon dia.
És molta competència això ara? Fins i tot pels apartaments, pel sector hoteler, per...
Home, normalment el que no està regulat ningú el controla.
En Josep Maria, però, va viure, com molts altres sitgetans, aquella època del lloguer de les habitacions, a l'inici del turisme, etcètera, etcètera.
Sí, ja tenen els annexes...
Que és alguna cosa semblant, això, en el fons?
No és el mateix. Llavors hi havia, diguéssim, una mancança d'hotels de Sitges. Llavors, com que era els temps on venia moltíssima gent, sabien dir que havia en un lloc o altre. Avui en dia això s'ha formulat en un negoci. Gràcies a aquests temps moltes famílies han pogut aixecar el cap aquí a Sitges i es van refer moltíssim perquè inclús ells a casa seva dormien a la cuina i deixaven la seva habitació marital, per dir-ho d'alguna manera, amb la gent que vingués perquè passés la nit o els dies que fossin falta. No?
Això és un símptoma de la crisi, esclar.
Sí. De fet, hi ha molt d'apartament de gent que és casa seva. Seria un anàleg del que explicava ell, no? Gent que és casa seva i diu, escolta, jo l'estiu marxo, me'n vaig a casa dels pares, a casa de la meva parella, de qui sigui,
dos mesos
i el meu pis el llogo. Sí, sí, és el que està succeint. I és bàsicament arrel de la situació econòmica, està clar.
El sector ho ha notat?
Home, el sector ho notem, lògicament, perquè les habitacions que hi ha en aquest poble són les que hi ha, legals o il·legals, m'entens? Aleshores, els que estem legals doncs estem controlats i ens esmercem perquè la gent vingui a casa nostra, però al mateix temps també fem una gran publicitat del que Sitges. I aleshores es reparteix on la gent vol i certament avui en dia es busca l'economia i si troben una habitació en un hotel on tenen el seu petit quarto de bany i l'habitació
ja
és neta
prou.
I allò és correcte, però la gent s'hi tira, i igual que també hi ha moltíssima gent de que fan intercanvi de cases, o sigui, ells deixen la casa aquí i ells se van a la casa de allò, que és una cosa perfectament, diguéssim, legal, jo a casa meva puc fer pràcticament
el que vull. Sí, sí, esclar.
De fet, la normativa, però si es fa un cop, no implica que sigui un habitatge d'ús turístic.
Ja t'entenc.
És a dir, la normativa diu que a partir de dues vegades...
On és? Lloguers, dues vegades cada quan?
A l'any.
Cada
any. Si es fa dues vegades en períodes inferiors a 31 dies, està considerat habitatge d'ús turístic.
D'acord.
És a dir...
Està considerat habitatge d'ús turístic.
Bueno,
no ho està encara.
No, està considerat... si et treus la llicència. O sigui, que podria estar considerat si et traguessis la llicència. O sigui,
d'acord.
Per dir-ho així, que t'has de treure la llicència, te l'has de treure si és
Dues vegades a l'any?
Mateix, actualment,
però és com que no som
gestors, més d'un cop l'any, i en períodes inferiors a 31 dies. Perquè si és un, en períodes superiors a 31 dies, potser estaria considerat, entraria dins la l'AU, aquesta famosa que s'ha modificat ara i demés.
D'acord, aquí
em perdo una mica, però bueno, seria això.
Però
a de fet, a l'intercanvi de cases, hi ha altres webs que es dediquen a intercanvi de cases, i normalment es fa un cop l'any, a més... Teòricament no hi ha cap intercanvi econòmic. Tu canvies un producte, és com si jo et dono un carmel i tu em dones un...
D'acord, és a dir, jo vaig a casa teva, tu vas a casa meva, el que comentava en Josep Maria. Parlàvem, però, d'un sector en competència. Hi ha competència en el vostre sector, Xavier?
Sí. És el sector esportiu, podríem dir que és un sector força nou, perquè tot el que significa la legislació esportiva és molt nova, és un aspecte molt nou, és a dir... Estem parlant de lleis que apareixen als anys 80, als anys 90. És una cosa força nova. Per tant, d'alguna manera, fins i tot hi ha lleis del 2000. Això implica que encara hi ha coses que s'estan regularitzant i legislant.
Com per exemple? Perquè a l'hora d'anar a cercar una empresa, suposo que qualsevol establiment ho dic, bé, a mi m'agradaria fer una activitat esportiva i busco algú. El que coneixem més bàsicament, sobretot, és gràcies als clubs esportius de natació, als monitors de natació, que tothom segurament ja coneix com una de les referències en aquest aspecte, no? Però, esclar, amb tantes activitats diferents que es poden fer, què es pot demanar?
Doncs, d'alguna manera, els col·legis, és a dir, el col·legi de professionals d'activitat física d'esport, igual que el col·legi d'advocats, el COPLEF, s'encarrega de lluitar per aquesta regularització. Què vol dir? Doncs que les persones que exerceixen qualsevol àmbit relacionat amb l'esport han de ser persones titulades. I això abans no passava. O sigui, no sé si vostès han viscut el simple fet de deixar el nen en una escola o en algun lloc, en algun club, on el monitor no està titulat, és simplement una persona del poble o és una persona d'amic de...
Ben disposada, amb voluntat, exacte, tot el que faci falta.
Doncs d'aquesta manera el nostre col·legi i la nostra professió està lluitant per regularitzar això, perquè només els professionals doncs tinguin cabuda en aquest àmbit, i és en aquest sentit força nou, força nou. Per tant, la competència, que és el que preguntaves, sí que existeix, i molt forta, perquè es lluita contra administració i contra legislació per d'alguna manera donar-nos el nostre lloc, o sigui, defensar el nostre lloc. És com si ara jo, que no sóc advocat, exerceixo d'advocat sense tenir cap mena de titulació i estic guanyant-li la feina amb una persona que ha estudiat, que té la seva titulació i pot ser més o menys bo, jo puc saber més que ell, vull dir, això no ho treu. Però sí que, d'alguna manera, jo estic treballant de forma il·legal i l'altra persona no.
Perquè els clients què poden exigir? O què haurien d'exigir? I pregunto una hipòtesi, eh? Un hotel demana una persona capacitada per fer una activitat esportiva i es fa una activitat esportiva i algú pren mal.
Sí.
I aleshores algú li pot dir a l'hotel, bé, qui tenia vostè aquí de monitor?
Clar.
I llavors diu, miri, tenia aquesta persona.
Clar.
A veure, que vingui aquesta persona i aquesta persona, què? Ho dic per si és una condició que no sé si el marc legal ho demana, però que si el client hauria de pensar-hi molt en les titulacions especialitzades i amb aquests requeriments a l'hora de contractar un servei.
Sí, jo sempre que recomano que a totes aquelles persones que contractin un servei, fora del que seria el tema econòmic, malauradament s'ha de mirar, és el primer que es mira, no? Quan es presenta un projecte,
el pressupost de tot plegat, mirar
el preu, és el que val, avui dia és el que val. Però al marge del preu, que hi ha molta competència, el que s'ha de mirar és que la persona que ofereix el servei tingui bones referències i sigui una persona professional en el sentit no només de titulació, sinó que sigui vàlida, perquè un pot tenir molta titulació però no pot ser vàlid. I en canvi, altra persona que potser no té tanta titulació però sí és molt vàlid a la feina. El que sí que recomano és això, a part del tema econòmic, que es miri a nivell professional i que sigui una persona, sobretot, que estigui coberta a nivell professional. Això implica que totes les persones del nostre àmbit esportiu, que són col·legiats o que estan amb titulació, han de tenir una pòlissa de responsabilitat civil que obliga al nostre col·legi, que em sembla que és de 1,6 milions, pot ser. Sí, és una pòlissa, sí, és una assegurança de responsabilitat civil. Sí, força alta, penso jo. Perquè clar, nosaltres amb el món esportiu es corre el risc de que
poden passar moltes coses.
Prengui força mal, sí, sí.
Vaja, en un apartament també poden passar coses, sí, oi? Però diguem-ne que sí. Bé, en un hotel, ens sempre hi fa que ai, la de coses sí. que poden passar dins d'un hotel, eh? Però en una activitat esportiva, diguem-ne que
tot i que les nostres activitats són força entre cometes, no, tranquil·les, però que clar, no són de risc, com per exemple alpinisme o escalada.
D'acord, vaja, que en activitats principi més enllà de sí. vaja, d'una sí. torça
exacte,
el peu
sí.
torçat
el peu,
o
sí,
eh?
Sí, 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 esperem que ho passi.
En algun moment, Isabel, us veu pensar, home, no ens dedicarem mai a, diguem-ne, a l'hostaleria, si es pot dir així, i heu acabat pensant en això com una aposta també de negoci?
Sí, potser els inicis de la bodega no, com quan es va reemprendre l'elaboració del vi fa només uns 20 anys, doncs aquesta era la fita. Però de tota manera crec que la marca d'un vi ve rodejada doncs, d'una sèrie d'activitats que la donen a conèixer. Una d'elles és donar a conèixer el lloc on s'elabora, i doncs que les persones puguin in situ ser partícips d'aquest fet, no? Que és molt maco. Bueno, potser ha arribat el moment i doncs s'hi estan posant mitjans perquè sigui així.
Perquè què és el més complex d'aquest procés? De pensar, bé, som una bodega, però som una bodega que ara pot organitzar casaments, o pot organitzar banquets, o pot...
Nosaltres el que oferim és l'espai. Llavors, el més complex potser és doncs, anar a buscar el client, és donar a conèixer el lloc. Tots quan pensem en un celler tenim al cap doncs, torres o codornius o coses així, que tenen molt bagatge i tenen molta infraestructura.
I edificis que sí, criden també molt l'atenció.
Sí, el que passa és que el que nosaltres oferim és una cosa molt autèntica. I nosaltres no hem fabricat, jo dic que no tenim un Disneylandia de celler, tenim una cosa autèntica. Llavors és un lloc on s'hi ha viscut, on hi ha hagut vida, on hi ha hagut molta història, i és de veritat, no s'ha fabricat perquè vingui un visitant, és senzillament obrir la porta d'un lloc particular, d'un lloc on bueno, resulta que s'hi elabora vi, que està rodejat de vinya i que el dia a dia es viu intensament la cura de la vinya. Ara precisament amb totes aquestes pluges doncs, la cosa s'està fent una mica complicada. Nosaltres tenim la sort de tenir una vinya no molt extensa, amb la qual cosa doncs, hi podem estar molt a sobre.
On esteu, Isabel?
Estem al terme municipal de Sant Pere de Ribes, llindant amb Vilanova i la Geltrú. Potser l'entrada pels cotxes més senzilla és venir des de la C15, la carretera que va de Vilanova a Vilafranca. La sortida no sé si és la UB. I bé...
Esteu a prop i esteu lluny, o no?
Estem a propet, molt a propet.
Qui somriu, dic perquè sembla mentida el que fan les localitzacions. Sí. Sembla mentida, eh? Sí, perquè esteu res, a una patacada esteu, però en canvi, quan un s'allunya de determinats centres neuràlgics, té aquella sensació que ha d'anar a buscar, a atrapar, a arrossegar una miqueta...
Sí,
la clientela.
Aquest dia ho comentava amb una persona que es dedica a cultura en un municipi i jo li vaig dir que també tinc la sensació com a ciutadana que ens és molt fàcil posar el peu al carrer i trobar-nos les coses, però que a les persones ens costa molt agafar el cotxe i anar-les a buscar, ni que sigui a 5 minuts, perquè estem a 5 minuts d'un terme municipal.
I això encara que sembla que agafem el cotxe per tot, eh?
Sí.
Però en canvi costa de fer determinats passos. I per tant s'ha d'incidir molt o s'ha de ser molt insistent en
sí.
això?
Sí, a més el celler està en un indret que no està molt allunyat, però no és visible des de la carretera. Ah, queda una miqueta,
per tant,
una miqueta enclotat i has d'entrar. Quan hi entres et fa la sensació que estàs en un altre món. Una mica com quan vas al Penedès.
D'acord, aïllat, per dir-ho d'una manera, de la resta, en un entorn tranquil, sense soroll, etc. I en canvi, tant amb en Josep com amb en Josep Maria, l'entorn hi juga aquí un paper fonamental, no? La localització. Qui busca un apartament busca...
Bàsicament centre. Bàsicament centre.
I qui busca un hotel busca...
Primera línia.
Queda clar.
Està clar, està claríssim. Això pots escollir...
Sembla mentida, això no ha canviat mai, eh?
No
canviarà mai,
no, ni canviarà.
Ni canviarà mai.
Suposo que els llocs privilegiats sempre ho seran, perquè això...
Perquè per això són privilegiats, no?
O sigui, certament.
Nosaltres, els ciutadans potser no valorem el fet de poder veure el mar tot sovint, però clar, és que hi ha gent que durant l'any ni l'ensuma. Clar, i ara que venen, volen llevar-se
i veure,
i veure el mar. Veure el mar. I una cosa particular que ens succeeix a nosaltres...
O potser hi haurà sitgetans que no ho veuran en tot el dia.
Sí.
Per exemple.
Jo en dies que no, no, dies que no el veig.
Ja, exacte.
Però bueno, sé que està aquí.
Segurament aquesta és la percepció, sí, sí. No? Sabem que és aquí, però com que sabem que és aquí, doncs mira.
I en el nostre cas, una cosa que a mi m'estranya, no m'estranya, sinó que em deixa així una mica curiosit, és que ens demanen molta piscina. I penso, però, ostres, si vens un lloc de platja, per què nassos vols piscina? És el que sempre m'he plantejat. Després té una explicació. Normalment hi ha gent que ve amb nens petits...
I vol tenir-los...
I a les tardes es plantegen més piscina en lloc de platja.
D'acord.
Però és una cosa que m'ha encuriosit sempre, perquè en un lloc de platja busques piscina.
Uh-huh. Però, bueno. Vistes al mar les vol tothom?
Sí, però, sí. Clar, es paguen més i aleshores... o sigui, per demanar et demanen molt. Demanen totes les...
Al centre, vistes al mar...
Sí, sí, sí. Pa. Bueno, a mi m'han arribat a demanar cases grans amb piscina i davant de la platja. Clar.
N'hi ha?
Sí, n'hi ha, però de que es lloguin poquetes.
De que es lloguin, però n'hi ha.
Sí, de vegades sí. N'hi ha, però, clar, però centre tampoc. Has d'anar d'Avinguda Sofia cap amunt.
Cap amunt.
Clar,
què pot valer al mes una vivenda d'aquestes?
Jo no en tinc cap d'aquestes, però pot valer perfectament... 7.000 euros a la setmana.
7.000 euros
sí,
a la setmana.
Sí, sí.
Hi ha clients per això?
Pocs.
Pocs.
Sí, clar. És com per botigues de luxe. També
sí, sí.
Hi ha pocs.
Els pocs són russos?
Majoritàriament.
Majoritàriament.
Sí, sí, sí.
Ja ens ho vas dir l'últim cop, que els russos
sí,
volen
sí,
el millor, paguen el que sigui. Per...
Sí, acostuma a ser.
L'Isabel també ens diu que sí, us han vingut russos allà?
No, els estic buscant.
Els estàs buscant?
Si us en sobra
algú. A Rússia, bàsicament.
Tothom busca russos, eh?
Sí. No, sé que el client rus, que realment és d'un poder adquisitiu molt alt, m'han comentat que no parla ni anglès.
Òbviament.
No li fa falta, eh?
No li fa falta.
Però normalment
l'idioma universal. No?
Exacte, l'idioma universal.
Sí, sí. Normalment
o com som?
En concret el turista rus
sí.
Ve bàsicament amb una a través d'una agència russa.
D'acord.
Així com la resta d'Europa et contacta directament al client.
És a dir, fa tot el procés allà.
Sí, sí, fa sí, tot sempre. El procés allà.
Sí, també
sí, viscut a Ucraïna, parlo rus. I sí que...
Digues un bon dia, almenys, a veure.
Dobri den, seria.
Ja ho saps, Isabel.
Dobri den.
Que nosaltres difícilment ens hi trobarem, però...
Ara, per l'hora que és, encara diríem dobri outra, però...
Què és dobri outra?
Dobri outra, ells diferencien el matí, ben d'hora, diguéssim.
Del migdia?
Sí, del migdia. I després la resta del dia és dien, dia. S'assembla molt.
D'acord, fins a la nit?
Fins a la nit, bueno, vespre, tenen la paraula vespre, existeix, que és viatger. I després a la nit, ja quan van a dormir, dobri noig o spokojnaya noc, diuen. Sí.
Qui vulgui, l'altre dia ens buscaven un intèrpret de rus,
sí,
o sigui
doncs,
que també pot utilitzar això.
Ofereixo.
Deies, havies sí. estat Ucraïna, els clients russos.
I els clients ucraïnesos o russos, la seva societat es diferencia molt a dos nivells. La societat, diguéssim, alta, que no hi ha un terme mig, és el que té diners, té molts diners. I després la societat, la majoria de la societat, que és pobra. Força
la
pobra.
Majoria de societat.
Sí, 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 sí.
És a dir, el que ens ve aquí sí. és majoritàriament aquesta part de la societat que té molts diners.
Molts diners, sí, i conviuen junts. És a dir, veus la pobresa
al
i veus la
riquesa. Riquesa.
Sí, 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 tot junt.
Sense cap mena de...
Sense cap mena de...
D'escrúpol, per dir-ho així.
Sí, exacte. Sí. O sigui, pot haver un restaurant de luxe
i
al
costat una...
un homeless, o sigui, una persona dormint al carrer. No hi ha... O sigui, conviu. I el que té diners té molts diners. I quan venen, tot ho fan a través d'agència. Com deia en Josep, ells quan val això? Ho paguen i ells no fan res, els hi porten i ja està.
D'acord.
Sí, i normalment són preus força, força cars.
Uh-huh. Educats, bé?
Hi ha de tot.
Hi ha de tot.
Com a tot arreu.
Com a tot arreu,
Com a tot arreu, sí. El que passa és que, clar, és una societat que va viure reprimida molts anys per la seva política.
D'acord.
De fet, quan vas a Rússia o quan vas, no sé si el
senyor
Mates
de, hi ha estat... I ara descobert...
No, col·laboro amb gent d'Ucraïna, sí. Doncs...
I ara descobert els diners
sí,
com una sortida de llibertat.
Molt, o sigui, quan un passeja pels carrers, costa molt de trobar segons quines cases. Perquè dintre del mateix portal has d'entrar com una espècie de carreró i dintre del carreró hi ha més cases i llavors hi ha un altre carreró, ha estat com tot molt amagat, no? I és el reflex de com vivien ells,
d'una
molt
vida
reprimits, amagats,
molt amb discret,
molta desconfiança.
D'acord.
I llavors la seva societat doncs, ha provocat que siguin gent així. Suposo que anirà canviant, perquè la gent jove és més oberta, més europea, i sí que anirà canviant.
D'acord, però tenen interioritzat aquesta...
Tenen encara,
Sí, l'experiència que anem tenint mica a mica dels primers russos que van venir, que no tenien gens d'educació, només tenien calés.
Sí, exacte.
No tenien gens d'educació.
I demanaven a la carta el més car de tot, i no sabien el que demanaven, no agradava, no tiraven, i la vodka de començar a acabar.
Sí, això sí.
Això va canviant. Ara últimament ja veuen alguns mica més d'educació.
Amb una mica més d'educació.
I a més hem de pensar que la societat russa, com ell bé diu, pot haver-hi un 10% de milionaris.
Sí.
Però un 10% de milionaris de 300 milions són 30 milions.
Clar,
que són els que busquem tot el món.
No,
o sigui,
és evident.
A veure si m'entén.
És evident.
I treballen molt amb els seus. No se n'enfien, no se n'enfien de
ningú més. Desconfiat,
No se n'enfien de ningú més. O sigui, encara que s'hi trobin bé, els que es van adaptant a la societat occidental s'hi van tornant perquè es viu millor.
O sigui, és un turisme difícil.
Bueno, és un turisme difícil.
És un perfil difícil.
Però també molt agraït,
també
quan
molt agraït.
Parles rus i quan ets proper...
Volen,
sí. És molt agraït, molt agraït. Sí.
És un cop és allà treballant.
Sí, sí, també, és molt maco.
De la universitat d'allà que tenim un intercanvi cultural i comercial en aquest aspecte i ho agraeixen, però n'hi ha moltes noies d'aquestes que diuen si jo parlo rus no em deixarà viure. Perquè són molt possessius.
Sí, això sí.
Si jo parlo rus...
T'has de donar molt amb
un rus.
Ah, d'acord, t'has de donar molt amb ells.
Sí, sí.
Són molt possessius en aquest aspecte.
D'acord.
Molt per l'experiència que
molt interioritzat.
He anat agafant aquí.
Col·lectius com els russos, com els xinesos, són els que estan salvant una miqueta els números de la indústria.
Tenim el Prim, que són xinesos, indis,
també.
Hi ha una gran societat índia molt poderosa, que també acostuma a venir. Els sud-americans, sobretot el Brasil, torna a estar a punt de sortir del seu país. Hi ha molt rics. Brasil és tan gran o més gran que tota Europa junt. Sí. O sigui que alerta que allà hi ha moltíssima gent.
I de Centre Europa?
De Centre Europa...
Poca cosa?
A veure, Centre Europa passa com aquí. Tothom vol que cadascú vagi a fer turisme al seu país perquè no tregui el que ve a fora, se'l gasti a dintre i creï economia local. Igual que aquí. A part de la crisi, el que estan provocant això. I estan provocant també algun tipus de vagues, com la de controladors d'ara, o estan provocant
avui,
algun tipus de publicitat
que
nefasta
avui,
cap a l'altre país perquè la gent no se'n vagi, es quedi a casa.
La que hi ha avui a França.
Moltes vegades, d'acord que hi ha interessos socials, són dignes i són respectables, però moltes vegades són induïts a vegades perquè la gent reflexioni i digui, si me'n vaig no sé si podré tornar.
O sigui que el turisme s'està replegant als països.
S'està provocant
a Centre Europa,
una mica aquí.
Ara, I els que donen voltes són veritablement els països emergents.
Però
aquesta
gent no tenen sol. Encara que estava fent un canvi ambiental i canvi climàtic
però
a l'hivern aquí es venen a banyar perquè l'aigua allà està menys no sé quant 7 a 0 i en canvi aquí a l'hivern es poden banyar perquè diuen està calenta.
Perquè com que tot plegat està canviant molt, els estius de gent del país...
Sí, cada cop més. Aquest any jo crec que cada cop més, encara que hi ha unes ofertes pirates per tot arreu del món, amb uns preus escandalosos, que no saps si igual que els creuers, que no sabem com es poden fer. O sigui,
què és un preu escandalós?
Pues mira, 300 o 150 o 200 euros una setmana amb un vaixell de creuer.
Sí, pot ser.
I a última hora, les ofertes a última hora, encara més barat. I si no un plen aquí, se'n van a Itàlia, i Itàlia és la meitat del preu que els hi ha costat al començament aquí i amb rebaixa. Quan fan la ruta aquesta, o sigui, trobes de tot, no? Hi ha una competència bestial.
I poden sortir els números oferint aquests preus?
Sí, perquè dintre d'aquesta oferta s'entén que el client després consumirà. S'ha de fer...
El que no paga d'una manera, pagarà d'una altra.
Sí, perquè l'estructura de l'empresa tal està formada de manera que s'ha de vendre molt. Un cop dins, tenim el client aquí,
ja t'entenc.
se l'ha de conquistar.
Sí, un cop has captat el client, aleshores després has de fer el possible perquè gasti.
Jo vaig estar treballant amb Royal Caribbean, a Creuers, i és una de les empreses que diguéssim, convenç molt al client pel menjar, per l'atenció, perquè estan per ells contínuament, client molt americà, que vol això, no?
D'acord. Ara reiem, perquè és clar, se suposa, on deu pensar, fes activitat esportiva amb un client que li donen de menjar matí, tarda i nit amb bufets de quilòmetre,
sí,
i després
sí,
digue-li
sí,
que vagi a fer esport a la piscina. Sí. Si s'ha passat tot el dia,
tot el dia
menjant bufet a tota hora,
això,
eh? Precisament per això.
Cremar-ho, no?
Aquí està, et veny això i després et faig menjar i després et veny, sí, et veny esport. Però és a dir, funciona així.
Sí,
preu molt baix per captar.
Espanyols, sobretot, que, clar, dintre el vaixell tu no tens cash, o sigui, no et deixen pagar amb cash ni amb targeta. El mateix boarding pass, que és una targeta com...
La targeta d'embarcament, sí.
Sí, d'embarcament, amb allò pagues. És a dir, tu qualsevol compra que facis, ells et passen la targeta i tu firmes un tiquet.
D'acord, i al final...
I al final et ve el susto.
I és clar, no surts del vaixell si no pagues el...
Correcte. Sí, sí, i clar, estem parlant de que...
Sí, sí, el vaixell té unes galeres a baix.
No, però abans de donar-te el boarding pass, el que et fan és dir, o deixes caix aquí en dipòsit, o deixes una targeta
de crèdit,
que si no pagues jo em cobraré.
Ja m'ho cobraré.
Caram, això també ho feu en els apartaments o no?
No, nosaltres hi ha una part de l'import que es paga quan es fa la reserva, l'altra que es paga quan s'arriba aquí, i després hi ha una fiança per possibles desperfectes, però que et deixa més testimonial i més per coaccionar una miqueta que no pas per...
La majoria compleix, Josep?
Sí, sí, no,
sí, no heu tingut mai...
Puc assegurar que la... Potser el que dèiem abans, pel que comentaves tu, pel nivell o pel
sí,
que sigui,
sí,
no hi ha cap tipus de problema. Jo sempre poso el mateix exemple. Si tu vas a un lloc que està molt cuidat o està en unes condicions, intentes respectar allò. I vas a un lloc que és més destraler, doncs et comportes com aquell d'això. I m'agradaria dir una cosa abans
tant,
que,
i tant,
suposo
i tant,
que
i
deu estar a punt d'acabar això.
Vinga.
El dimecres que ve, al Miramar, convocat per l'Ajuntament, per Turisme i pel Gremi d'Hostaleria, hi ha una sessió informativa per totes aquelles persones que tinguin habitatges d'ús turístic
sobre els apartaments turístics.
Exacte, i per tots aquells comercialitzadors, immobiliàries i empreses gestores, etc. M'agradaria, doncs, no sé, que si algú ens està escoltant i li interessés, que és dimecres que ve al Miramar, l'hora...
El vespre, em sembla que és, o mitja tarda, tarda
vespre. Sé que ha sortit l'Eco de la setmana passada i sé que aquesta setmana em sembla que tornarà a sortir. A les 6, a les 7 del vespre.
Sí, sí, o sigui, per aquells des dels que vulguin allò, tenen un apartament o tenen un pis i el vulguin sí, llogar, què han de fer?
O
fins a les empreses que...
O que l'estiguin llogant i diguin, ostres, que jo no sabia que s'havia de fer aquest tràmit, pensava que estava fent bé.
Hi ha això, i hi ha també la famosa taxa turística que ha de servir.
Sí.
És un dels temes que podríem
tocar. Per què ha de servir?
Perquè, en general, per promocionar el turisme.
Perquè hi ha una part d'aquesta taxa turística...
Hi ha una mancança de diners en molts apartaments, i llavors sempre es desvien. Les coses turístiques es desvien.
Perquè hi ha una part d'aquesta taxa que ja està adjudicada...
És un problema.
Ja està adjudicada al circuit de Catalunya. Segons es deia ja directament, que hi haurà una bona quantitat d'aquesta taxa que recapti a partir d'aquesta taxa que anirà destinat al circuit de Catalunya.
Si es politilitza com crec que s'està polititzant,
quasi tot, sí,
doncs no serveix per res, és per recaptar, igual que la taxa dels apartaments, no sé si és municipal o si és...
És municipal.
És una manera d'allò...
I aquí Sitges
no
és la més cara,
perdona,
de Catalunya.
No té explicació que aquí no revisin la... un apartament sense donar la taxa abans. Quan jo vull obrir un establiment d'hostaleria aquí, i em martiritzen fins al final de tot per poder-me donar el permís, sí, encara que pagui la taxa, però en un apartament turístic, perdona, ningú li posa el nas, ni legal ni il·legal,
el que dèiem fa un moment, no? L'Isabel la senteix i en Xavier també. S'ha de fer molt paperam per fer aquest canvi, per dir-ho així, d'utilitat d'una masia, o per fer aquests nous usos?
Bé, de moment només estem fent visites.
Per tant, aquí ningú diu res, no?
I algun maridatge, però no... De moment estem així.
Per si us atabala una miqueta tot el que pugui ser la burocràcia administrativa quan sigui l'hora de posar en marxa això?
Ho estem estudiant.
Ànims.
Que tampoc volem... No, home, s'ha d'estar dintre de la llei.
Sí, sí, evidentment.
És el que estàvem parlant i bé, el que passa és que fins que no s'estigui dinamitzant una miqueta més, de moment ho estem, sí que ho estem mirant.
D'acord, però per què tots coincidiu amb la qüestió burocràtica? Encara, quan tothom parla de la necessitat de dinamitzar les coses i, en canvi, tant en Josep com en Josep Maria, com l'Isabel, com en Xavier, si veixen d'una... Veuen allò de dir, uf, és que a vegades posar en marxa les coses costa més del que sembla per obstacles diversos.
Sí, home, s'entén que s'ha de fer aquest tràmit perquè si no seria un descontrol. Hi ha tràmits més farragosos, altres més fàcils, però clar, és lògic que existeixi una burocràcia, si no seria això Rússia. On allà només pagues i ja està.
Pagues i ja ho resols,
sí,
eh? Ja,
sí,
pagues depèn, i ho resols.
Sí, allà funciona la majoria de coses així.
D'acord. Heu notat molt la crisi o no? Aquests serveis que es poden qualificar de valor afegit?
Nosaltres hem notat una miqueta la crisi a nivell de les activitats extraescolars. Potser hi ha més famílies que no poden fer front a aquests 14, 15, 16 euros al mes que paguen, que és un import, creiem que molt ajustat, perquè els nens facin activitat esportiva a l'escola. Ho hem notat, sí, una miqueta. Però alhora hem de buscar solucions. Sí que es nota que has de treballar més, has de fer una mica més d'esforços per venir a percebre el mateix, però no és cap problema, perquè disfrutem fent la feina, treballem, som treballadors i per tant ja és el que toca ara. Sabem que vindran moments pitjors, moments millors, però el més important és poder treballar, poder oferir un servei de qualitat i poder donar feina a persones que realment valen i ho necessiten.
Mm-hmm. Josep, l'apartament més econòmic?
El més econòmic?
Que tens?
Que seria en temporada alta al voltant de 120 euros
la setmana?
No, el dia.
Perdoneu.
Però pot ser 3...
com sóc jo, eh?
No, però poden ser 3 o 4 o 5 persones. Sí, si fan números...
D'acord. D'acord.
És una de les avantatges.
Disculpeu-me. La franja que es belluga en els apartaments, sí, està entre els 30 i 50 euros persona i dia.
D'acord.
Més
ara,
o menys.
Ara ens ho has aclarit molt bé.
Els de 2 persones no acostumen a complir aquest requisit perquè hi ha un component que el ser de 2 persones només...
Digue'm el més car.
El més car, 7 persones... amb piscina i tal, 270
euros.
Això com apartament.
Com apartament.
Cases, 350, 400 euros al dia.
Ah. Mm-hmm. Hi ha gent, per...
Hi ha gent, el problema és que hi ha masses apartaments no regularitzats.
Queda clar.
Queda clar.
Isabel, gràcies, Xavier, gràcies. Gràcies, Josep, gràcies,
gràcies
Maria. Bon estiu als quatre, tornem en 5 minuts. Fins ara.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.